El suplement. Amb Roger Escapa.
Les notícies amb l'Eva Compte. S'eleva fins a 9 el nombre de ciutadans espanyols morts pels terratrèmols de Veneçuela. Eva Compte.
Sí, també hi ha 131 desapareguts, segons l'última actualització aquest matí del Ministeri d'Exteriors espanyol. Sobre el terreny, s'intensifica l'ajuda humanitària internacional a Veneçuela 72 hores després del doble terratrèmol de magnitud superior a 7. L'últim balanç parla de 1.430 morts i més de 50.000 desapareguts. A França, aquesta setmana han registrat 1.000 morts més del que és habitual a causa de les altes temperatures. Les autoritats franceses han fet un primer balanç comparant les defuncions en plena onada de calor amb les de mesos anteriors. De fet, a París, des d'aquest divendres ja hi ha hagut un centenar de víctimes mortals derivades de la calor. Segons el Ministeri de Sanitat francès, 8 de cada 10 morts són persones de més de 65 anys. I atenció a aquestes dades. En l'última dècada, les despeses de les llars catalanes, la despesa, volem dir, ha augmentat un 25%. Segons l'Institut Nacional de Estadística, un terç dels diners van destinats a pagar l'habitatge i a les llars amb menys recursos. Aquesta xifra ja arriba a la meitat dels ingressos. Puja la despesa en educació i sanitat i, en canvi, baixen llibres i tabac. I en esports, Leo Messi continua fent història al Mundial. Aquesta matinada l'Argentí ha tornat a marcar en el Jordània 1, Argentina 3. Messi suma 6 gols en aquesta edició i 19 en total en les seves participacions en Mundials. Avui arrenquen els 16ens de final d'aquest Mundial. A les 9, Sud-Àfrica-Canadà. Ja tenim tot el quadre definit, destacant l'Espanya-Àustria, el Brasil-Japó i els Països Baixos-Marroc. En plana poliesportiva, un quart d'una, Catalunya-Gran Bretanya, partit amistat de bàsquet. A les 2, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP i a les 3, Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
Your husband is coming.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de les 10.
Yo me voy a dar de baja del ABC.
Tic-tac.
Me costaba, digo, ¿pero cómo honro mejor a mi padre?
Ahora seguro.
Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC.
Ahora sí va, en serio.
A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
Adiós para siempre.
Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento,
no siento,
acento,
no
acento, 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 esto, sudamericano, ¿eh? Me tendrán que echar a tiros.
La setmana tràgica.
Avui tenim només el 50% de la setmana tràgica amb el Toni Rodon, doctor europeu en Ciències Polítiques i professor de la UPF. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora, què tal?
Des d'aquí una abraçada al Lion Sindreu, que tornarà molt, molt aviat. Avui el Toni des de Massalfassar, a l'Hort Tenor, a València. Toni,
aquí
com
som.
Anem?
Bé, molt bé, molt bé. Ja. Des d'aquí una abraçada al Ion. He de dir...
Bé, és que el Ion, el problema que té és que s'ha fos. Amb la calor, sí. El Regne Unit ha quedat... Bé.
És el que anava a dir, que a més, tu no ho saps, escapa, però va haver-hi un dia que ens vam acoplar a casa seva, perquè ell té aire condicionat. És un rar avis a Londres i
home,
vam anar allà
és veritat,
a refugiar-nos.
No deu haver-hi gaires aires condicionats a Londres.
No,
instal·lats dins de les cases, dic, eh?
Sí, no, he estat buscant estadístiques i es calcula que aproximadament un 20% de les cases té algun tipus de sistema de refrigeració, que no, podria ser algun tipus d'aire condicionat, però és que la cosa és tan bèstia, escapa, que la línia de metro no té aire condicionat, excepte les més noves, com l'Elizabeth Line, que es va inaugurar fa uns quants anys.
El passa el mateix a França, sí, sí.
Sí, i hi havia una línia de metro, que és la Central, que probablement molts turistes heu agafat quan heu vingut a la capital del Regne Unit, que les temperatures que es van registrar gairebé s'acostaven als 50 graus en alguns punts. Imagina't.
Has estat aquests dies a Londres coincidint amb aquesta calorada o vas baixar al País Valencià?
No, sí, hi era. De fet, és un país completament diferent. Clar, penseu que en el Regne Unit, però també, òbviament, a França i altres zones similars, no estan preparats per aquestes onades de calor. És molt diferent quan hi ha aquest nivell de xafogó i de calor. És molt millor, de fet està en el sud d'Europa. No hi ha aire condicionat enlloc. Penseu que les cases estan construïdes perquè les temperatures o el calor es mantingui a dins i no pas que l'expulsi. I no hi ha coses com, per exemple, porticons, toldos, persianes, aquests elements que ajuden a rebaixar algun grau. Pensa que l'altre dia a casa estàvem treballant i a dins de casa vam arribar als 33 graus. Òbviament vam haver de baixar al bar de sota, que estava a petar, i que era l'únic lloc del barri que tenia aire condicionat.
El per tema tant... de les persianes és una cosa que no he entès mai, i ja no és un tema només climatològic, de temperatura, és un tema de poder dormir a la nit sense claror. Que això, sí, sí. Tenen aquesta fixació de que els encanta que els entri la claror a les habitacions, als europeus, i bé, jo és una cosa que mai he sabut interpretar del tot.
No, és així, sí. T'acostumes, però t'acostumes a despertar-te més aviat.
Jo no m'he acostumat mai de la vida a tenir claror a l'habitació.
Ja, jo, per exemple, sí, però també per mi hi ha altres costums, potser una mica més complicats, escapa, que és que són els coixins, eh? Quan vas a altres països, per exemple, quan vas a França, els coixins són quadrats. No entès mai per què. I quan vas al Regne Unit, als hotels, que aquests dies, per exemple, per cert, estaven amb una alta demanda, perquè la gent que no tenia aire condicionat, bàsicament gent amb criatures, i anava a dormir, doncs els coixins són més tous. Això per mi és el gran problema de viatjar.
Mm-hmm. Hi ha gent que viatja amb el seu coixí, incorporat, ja. Vull dir...
Què dius?
De bo? Sí. Déu-n'hi-do. El que passa és a dir, dins d'un avió és complicat, però jo conec gent que viatja amb tren o viatja amb cotxe i sempre s'emporta el coixí del dormitori agafat.
Caram.
Bé, escolta'm, doncs aprofitarem la vinentesa per parlar una mica de fenòmens meteorològics, també tenint en compte les calorades, els incendis. Els fenòmens meteorològics són cada vegada més extrems, onades de calor més llargues, més potents, a tota Europa, incendis de sisena generació, pluges intenses, inundacions... Una meteorologia cada vegada més extrema ens canvia la forma de pensar, ens canvia la manera de veure el món... Canvia la manera com votem i com pensem ideològicament? Tu creus, Toni, que una cosa tan tòpica com la meteo ens pot fer canviar el punt de vista sobre les coses i el sentit del vot?
Doncs mira, aquesta pregunta, que és una pregunta fascinant i que fa uns quants anys que alguns investigadors s'intenten contestar, té una resposta que és sí i no. I, òbviament, ara diràs, escolta, o és que sí o és que no. Les dues coses no poden ser. Doncs sí que poden ser, perquè, i per entendre-ho, deixa'm anar una mica enrere en el temps, perquè convé aquí explicar un parell de coses. Al principi, això és una qüestió que es va començar a estudiar sobretot a principis dels anys 2000, i, de fet, hi ha hagut casos que han estat molt famosos i que s'ha arribat a la conclusió que sí, que aquests esdeveniments naturals, desastres, acostumaven o tenien un efecte en com es pensava i respecte al canvi climàtic i fins i tot en què la gent deixava enrere certes reticències a l'hora de donar suport a certes polítiques climàtiques. Podríem mencionar, per exemple, el cas més famós europeu, que és l'any 2002, on a Alemanya va haver-hi unes inundacions molt bèsties a l'Elba i el Danubi, que van matar a més de 110 persones, i l'aleshores candidat Schroeder, que en aquell moment anava segon a les enquestes, va ser el primer a visitar-ho, i de fet va aprofitar per criticar la gestió de Stoiber, que era qui en principi havia de guanyar. Però no és només aquest exemple. Potser recordaran els oients l'exemple de Katrina, que va devastar Nova Orleans el 2005, o un exemple més del nostre país. De fet, es diu, en la cultura popular catalana, que els incendis que va patir la Catalunya Central del 1998, que van ser un dels més bèsties i més ràpids registrats a Europa fins aleshores, va suposar el començament de la fi de l'hegemonia de Convergència i Unió al Solsonès i a les comarques veïnes.
Home, i sense anar més lluny, aquí fa 4 dies Pere Aragonès va convocar eleccions, entre altres coses, perquè no plovia.
Exacte.
Entre altres coses,
I va començar a ploure després.
I va començar a ploure, efectivament. Però vull, sí, dir, sí. Vull dir que...
El tema aquí és que el canvi climàtic és una qüestió que als humans ens costa bastant. Bàsicament per molts motius, però essencialment s'argumenta que hi ha una distància psicològica del que comporta. Per què? Doncs perquè el canvi climàtic, òbviament, en veiem les seves conseqüències, però són unes conseqüències que van molt lentes, que de tant en tant són esporàdiques, com aquestes onades de calor o de desastres naturals, però que són, en certa manera, un pèl més intangibles. I, a més, que es manifesta de diferents maneres, perquè ara tenim aquesta calorada, però podria ser, per exemple, que l'hivern que ve sigui un dels més freds mai registrats, no? Perquè augmenta les temperatures extremes. Llavors, el que sempre s'ha dit és que, si hi ha aquests desastres naturals, no? Molta gent que era, sobretot, reticent a l'hora de reconèixer que el canvi climàtic tenia un origen antropogènic, és a dir, que era culpa de l'home i de l'ésser humà, molts deien, home, si comença a haver-hi aquests desastres, alguns obriran els ulls i començaran a opinar de forma diferent sobre la qüestió. El tema és que, al principi, això era així. El que passa és que, més recentment, la cosa s'ha demostrat que no. I això per 3 motius, bàsicament. Primer, perquè un desastre natural, com hem vist amb la Dana recentment, no és un fet aïllat, sinó que, bàsicament, de seguida es converteix en un fenomen polític.
Amb la Dana, especialment.
Correcte, no? La gent de seguida va desviar el focus cap a la gestió i no cap als efectes de la Dana. O, per exemple, aquests dies a França estem veient que el debat polític s'ha centrat sobretot en els aires acondicionats i en la necessitat de posar-ne, i no tant els efectes de la calor, que també. Després, perquè els desastres naturals tenen un efecte sobretot en les persones, a nivell de com pensem, al principi. Jo què sé, si tu vius a Califòrnia i estàs acostumat als incendis, que hi hagi un altre incendi tampoc t'importa molt. És a dir, et deixarà, evidentment, quedaràs xocat, no t'agradarà, però no canviarà molt la teva forma de pensar. Llavors, això on acostumem a veure aquests canvis, no? Doncs en alguns llocs freds, per exemple, al nord d'Europa o alguns llocs d'Estats Units, que també són freds, si de cop hi ha una calorada intensa o uns incendis bèsties, aleshores la gent sí que canvia la seva forma de pensar. Què passa? Tercer punt, que no tenim memòria. No? I tots nosaltres, aquests esdeveniments, el que passa és que tendim a oblidar-los. I de seguida, doncs, ja no recordem què ha passat i les seves conseqüències. I això, en el fons, escapa, no és molt diferent a l'economia. Ja hem explicat més d'una vegada en aquesta secció que tu pots ser un polític, un alcalde, per exemple, ara que venen les eleccions locals, que et vagi molt bé l'economia i que després, l'últim mig any, per alguna raó que sigui, patapam, les coses comencin a anar malament. Els votants se'n recordaran d'aquest últim mig any i no pas dels 3 anys i mig anteriors.
Per això els alcaldes es deixen totes les inauguracions pel quart mandat. Pel quart any de mandat.
I no només això, sinó que, com hem explicat, aquest és un bon any per anar de festes majors, perquè probablement les despeses en festivitats augmentaran.
Hi ha estudis que certifiquen que l'any de més despesa de festa major és l'any electoral, no?
Sí, sí, correcte. De fet, hi ha alguns municipis que en el seu dia es gastaven el 15% del pressupost municipal en festes majors. Per exemple, en el cas de l'estat espanyol, aquí hi ha només un estudi, però que diu que es va fer el 2019, que bàsicament el que ve a dir és que quan hi ha un incendi molt fort a prop del municipi, els alcaldes acostumen a beneficiar-se'n electoralment. Treuen uns 8 punts percentuals més de vots comparats amb altres municipis semblants que no pateixen aquests incendis. Per tant,
home,
la conclusió
també,
de nou és...
Algun també li deu passar alguna factura, perquè la gestió dels incendis l'any passat a l'Estat, especialment per algun alcalde del PP, va sortir rostit, eh?
Sí, sí, clar, això una mica reforça el que deia, no? Que l'incendi en si mateix, o la calor...
Sí, potser és una oportunitat política, però també pot ser un desastre electoral si la gestió és pèssima, com ha passat tantes vegades.
Sí, aquí, per tant, no és l'efecte... És a dir, l'efecte aïllat del desastre natural no és petit o gairebé inexistent. El que acaba sent crucial és la gestió política d'aquest efecte. I en funció de si és positiva o negativa, hi ha un premi o una penalització electoral. I el mateix, en certa manera, passa amb les actituds. Si tu ets una persona que no creu que el canvi climàtic l'haguem creat nosaltres, per molts desastres naturals que hi hagin, potser al principi sí que canviaràs una mica d'opinió, però necessites molts perquè això canviï. I això és un procés molt lent perquè les creences de la gent doncs, no canvien d'un dia per l'altre.
Mm-hmm. Avui amb el Toni Rodon, aquest repàs meteorològic i electoral que veiem que està molt, molt relacionat. Alguna cosa més, Toni?
No, aquí, fixem-nos, a mi em sembla fascinant el debat que hi ha ara mateix a França, per exemple, amb el tema dels aires acondicionats. No sé si els oients han estat pendents, però França és un país que sempre ha dit que els aires acondicionats doncs, fan pitjor el problema i que, per tant, hi ha molts partits que han estat en contra de la instal·lació.
L'esquerra, d'alguna manera, s'ha pronunciat de manera molt alegre contra els aires acondicionats, que és una cosa que, per exemple, a casa nostra això no ha passat. És a dir, no tens una esquerra política abanderada contra l'aire condicionat a Catalunya o a l'Estat, no?
Sí, efectivament. De fet, l'esquerra francesa havia estat, o ha estat sempre tradicionalment en contra dels aires acondicionats, i a casa nostra és un tema transversal que de moment, i veurem si passa, no ho crec, ningú
no
hi està.
No té ideologia a l'aire. És a dir, allà el debat és si l'aire condicionat és de dretes, no?, d'alguna manera, a França.
Sí, de fet, si busqueu una mica per la gran font d'informació avui en dia, que és Twitter, veureu molts memes respecte als tipus d'aire condicionat de dretes i d'esquerres. I, bàsicament, el debat, per resumir-lo, és que les esquerres franceses, amb molts matisos, bàsicament diuen que els aires acondicionats doncs, fan pitjor el problema, no? Perquè augmenten el consum de l'electricitat i aquesta electricitat, si no ve d'energies renovables, doncs fan pitjor el problema. Augmenten la temperatura de les ciutats i això, en certa manera, és cert. S'ha mostrat que si, per exemple, tot París tingués aires acondicionats, la temperatura pujaria un 1,5 o 2 graus més a la zona de París. Per tant, en certa manera, tenen un punt. Ara bé, el que, òbviament, en el meu entendre, obliden, és que molt sovint l'aire condicionat i altres sistemes de refrigeració no deixen de ser una qüestió de benestar públic i de salut pública. Mm-hmm. De fet, aquests dies hem vist per primera vegada la líder d'un moviment francès verd que ha dit que la seva posició s'ha de repensar i que el partit hauria d'estar a favor de posar alguns aires acondicionats en hospitals i escoles.
És que perdran vots, perquè si es continuen abanderant d'això, per molta relació que hi hagi amb el canvi climàtic, qui ha de suportar la calor també és tota aquesta gent.
I, clar,
és
i
que,
a més,
mira, a Alemanya han arribat als 41 graus i mig aquests dies, eh? Dinamarca 37. Evidentment, el Regne Unit, França, ja n'anem parlant, però és que aquesta onada de calor és a tota Europa.
Sí, sí, i de fet aquestes onades de calor sí que poden tenir algun canvi, sobretot a nivell polític i no tant a nivell ciutadà, perquè com hem vist en altres casos, la gran onada de calor del 2003, ara ha sortit un estudi recent que bàsicament mostra que algunes mesures que s'han pres, com per exemple la limitació de viatjar, ha tingut algun efecte positiu. Però sí, el tema aquí, la gran paradoxa és que, clar, aquests canvis, la que la gent accepta molt a poc, és si seran... clar, com que anem tan a poc, no sé si s'arribarà al punt en què tot plegat doncs, es pot arribar a millorar. Aquesta és la gran interrogant
que
tenim en el futur.
Sí, l'altra mala norma per obrir, si vols, és l'alcohol, no? A París han prohibit el consum d'alcohol al carrer a partir de les 6 de la tarda, així com vendre'n a supermercats i comerços. i que és evident que és perjudicial també per superar la, la calor, no només per la salut, sinó per la calor. El que fa l'alcohol és deshidratar-te, per molta set que tinguis, i han pres aquesta mesura i també la polèmica està servida.
Sí, sí, i de fet, si em permets el comentari una mica cunyat, escapa. Abans he dit que hi havia un bar amb aire condicionat al barri, i saps quin era l'altre lloc amb aire condicionat?
El pub.
El pub, correcte. Estava ple i la birra allà corria com una mala cosa.
Bé, doncs aquesta és la... De moment, al Regne Unit això de prohibir l'alcohol a partir de les 6 de la tarda ni s'ho han plantejat, eh?
No. Són cultures polítiques diferents. Normalment al Regne Unit és estrany que es prohibeixin en general les qüestions. Allà són més d'avisos, de suggeriments i d'enviar, doncs això, senyals no prohibitius. Són d'un altre tipus de cultura.
I ja en tenen prou, de fet, amb aquesta dimissió en diferit de l'Starmer, no? Que, bé, no tenim clar encara qui l'acabarà substituint. Toni.
Bueno, home, sí. Andy Burnham, que és l'exalcalde metropolità de Manchester. Té pinta que acabarà agafant les regnes. I, de fet...
Però se sap quan serà això?
Doncs, si tot va bé, diuen que el dia després de la final del Mundial, que ara mateix no sé quin dia és, perquè saps que això del Mundial a mi no m'interessa gaire.
A mitjans de juliol, crec.
Doncs això. I, de fet, Burnham ha estat prou intel·ligent perquè aquests dies, que evidentment ja actua com a primer ministre in pectore, ja es dedica a fer vídeos a la xarxa sobre aires acondicionats i la necessitat de que, bàsicament, l'estoc d'habitatge que ara mateix hi ha, que provoca que estiguis a dins de casa a 34 o 35 graus, doncs millori i que no torni a passar en el futur, perquè sincerament és terrible.
Toni Rodon, doctor en Ciències Polítiques, professor de la UPF, moltes gràcies, una abraçada ben forta. Diumenge que ve acomiadem temporada juntament amb el Ion Sindreu, però és una parella inseparable que evidentment tornarà al setembre. Una abraçada, Toni.
Que vagi bé.
Farem una pausa i el suplement... Viatjarem fins a... No viatjarem gaire lluny, perquè anem al Baix Empordà, a Salrà, en un petit bosc. Hi ha una masia on hi habita un personatge que es diu Xavier González Arnau, el canyut protagonista d'un famós anunci, estrella de cervesa, que té una vida molt més enllà de la cervesa, també. Ara fem una pausa i la descobrim.
El suplement, amb Roger Escapa.
Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
Ja no està de moda ser d'izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
D'altres temen el retorn del feixisme.
Extrema dreta és com un virus. És un virus político-social que se va extendiendo.
El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Aquesta setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I mix de fruita seca per 4,99, t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I després a ca la meva mare, Olot.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem. Ocasión
Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
El mallorquí Joan Batista Pi Cornell va ser un personatge fascinant. Va viure entre el segle XVIII i el segle XIX i va protagonitzar tres revolucions i va arribar a ser el primer i efímer president de la República Independent de Texas. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Vanguardia, amb Enric Alpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Diu la llegenda que un home de l'interior va arribar a un poble de costa i va quedar encaterinat d'una dona que un bon dia va desaparèixer. Ell, diuen, encara ara l'espera. És la història d'on parteix el nou anunci d'una marca estrella de cervesa i que marca l'inici de l'estiu a casa nostra. L'home, aquest tal Canyut, té alguna cosa de màgia en el seu posat despreocupat, bohemi i enigmàtic, amb una història que ens ha fet pensar en aquell amor perdut, aquella fugacitat de la passió de l'estiu, aquelles decepcions amb regust d'aigua salada. Darrere el Canyut hi ha el pintor Xavier González Arnau, un home que no volia ser actor, però que té una vida de pel·lícula. Aquesta setmana l'hem anat a conèixer a Celrà per comprovar què té de veritat i què té de mentida. Ara el suplement, el Canyut. Xavier González Arnau, bon dia.
Bon dia, Catalunya.
Com estàs?
Bon dia, Roger. Content de veure't.
Som al Far West. Tinc un cowboy aquí davant. Estem envoltats de natura. Som a casa teva, som a Celrà. Què més hem d'explicar?
Bueno, sí, es pot dir així. No és al Far West, però, bueno, en definitiva, la realitat és una configuració mental. Jo sóc molt conscient que estem a Celrà, al Baix Empordà. Però, o sigui, deia Rilke que el record d'un bon refugi és un bon refugi. Llavors, jo ara fa una estona t'explicava que jo em vaig criar amb mi àvia. Vol dir que a mi em van educar per un món que ha desaparegut. O sigui, a nivell de valors, de principis, de còdics...
Ets un home d'una altra època.
Clar, llavors, el western, les pel·lícules de l'oest, corresponen més aviat en aquesta educació que jo vaig rebre. Llavors, m'agrada pensar que almenys dins del meu cap... O sigui, barret, que és una paraula molt catalana, és per barrar-te el cap. I llavors jo aquí, és un western, és Centauros del Desierto, en fi, totes aquestes...
Tens uns quants cavalls, tens unes botes de cowboy, fumes, portes un barret... tens pistola, també?
No, gràcies a Déu, no.
I aquesta masia? És casa teva, això?
Sí, amb la meva dona, la meva companya, la Jael.
I una criatura, també?
Sí, el Rainer.
T'ha canviat gaire la vida aquestes últimes setmanes? Canyut?
No he tingut temps de valorar-ho. Probablement sí, i confio en que no m'haurà canviat la vida, o sigui... Aquestes dues setmanes, es pot dir que des de que vam parlar tu i jo, que ha sigut molt trepidant tot. Molta gent que potser feia molts anys que no em trucava, amics, tal... O sigui, no sé com encara em queda llengua, no? Llavors, sí, jo ara confio que amb aquesta conversa que tindrem tu i jo, el western quedarà, o la temporada d'aquest western quedarà tancada.
El Xavier González Arnau és pintor, és artista, exposa arreu del món, pintes aquí a casa teva, ensenyarem també els teus quadres, que són una meravella, i aquestes últimes setmanes s'ha fet mediàticament conegut per protagonitzar un famós anunci estrella de cervesa. Allà interpretes El canyut. El canyut existeix? Tu ja et deien canyut abans? O això no. És una llicència del guió de l'anunci?
Això és el guió, perquè, clar, la llegenda que, teòricament, jo entenc que crea l'equip de l'Oriol Villar, el publicista, es correspon, s'assembla moltíssim a la meva, o part de la meva llegenda personal. Jo crec que es creuen com una sincronia. O sigui, no veig la possibilitat de que la meva llegenda hagi arribat fidedignament a l'Oriol i l'hagi... No, no és un plagi, en definitiva. Això és el Giuseppe de Lampedusa.
Sí.
Però no el Giuseppe de Lampedusa com si fos un plagi, és un clàssic.
Un gran amor d'estiu.
Un
no?
Anel, un...
Que desapareix.
Una passió perduda, però vull dir, no sostinguda en el temps, no?
A Cadaqués, en aquest cas.
Sí. I llavors, en el meu cas, va ser així, també. A Cadaqués va ser una noia que, vull dir, fa just 20 anys... Doncs em va dir que havíem d'acabar, em va trencar el cor. Jo vaig anar a refer-me a Cadaqués, vaig anar per fer unes quantes cerveses i em vaig quedar allà a viure 8 anys. Llavors...
Va tornar a aparèixer mai, ella?
Ella va aparèixer l'últim dia abans de marxar per sempre. Em va escriure... La història seria molt llarga, però amb la persona que em vaig quedar a viure a Cadaqués, que és el Marc Cerdà, un poeta, que em va dir... ¿A qué te dedicas? Dic, soy pintor. Diu, ¿tú eres capaz de pintarme un árbol que expulse los demonios de mi habitación? I dic, vale. I diu, pues entonces te podrás quedar a vivir conmigo toda tu vida. I així va ser, és un dels meus grans amics. Total, que ell havia sigut nòvio també, amant també d'aquesta noia. Dic, m'estic tornant loco, saps?
Tot estava connectat.
Va dir, no et preocupis. Diu, l'important és l'amistat. Diu, deixa-la estar. Diu, jo t'oferiré dos exnòvies meves perquè se't passi el mal rato. En fi, bueno, vam viure, som molt feliços, parlem cada dia amb el Marc. Però el dia abans que ella marxés per sempre, ella va decidir marxar per pròpia voluntat.
Marxar vol dir que es va suïcidar.
Sí, va ser bastant sinistre, però bueno...
Es va acomiadar de tu.
Sí, em va convocar. Llavors la vaig anar a veure amb el Marc. Vam brindar i va marxar el dia següent. Llavors, és clar, això va ser molt, molt traumàtic. Això va ser l'any 2008, va ser molt traumàtic. Mm. Jo vaig estar un any completament a la deriva, com l'Ulisses, i bueno...
Realment, la vida acostuma a ser una mica més traumàtica que els anuncis d'Estrella Damm. Vull dir que ja és això, portar-ho a la ficció, segurament, no?
Aviam, lo de l'anunci d'Estrella Damm és traumàtic, perquè un tio que està allà 20 anys esperant i que s'està perdent tot el que està passant pel costat, doncs és traumàtic. El que passa que he explicat amb aquest salero, no?, i aquest brilli-brilli de l'hora que filmen ells, que vull dir, esclar, haurien d'haver... Bueno, es podria haver filmat també què passa amb el canyut de les 12 en amunt del vespre, no? Ara, ho arregla molt bé la Laia Costa, en el guió, dic, I, bueno, i ella també amb l'autoritat que ho fa, no? Quan diu, a lo mejor no solo se quedó aquí por esto, no? Se enamora de esto, no? O es va enamorar d'això. I és cert. Jo, vull dir, clar, em vaig enamorar del poble de Cadaqués, de les llums del Mediterrani, del Mar Cerdà i de tantes altres coses, no? Mm. Llavors, tota tragèdia té una compensació, no?
Tinc la sensació que tens molta mili, que has viscut moltes vides en una de sola. Quants anys tens?
45.
45. Em va sorprendre que m'expliquessis que l'anunci el vau rodar amb aigua. Tu que ets de metxa curta, això, no ho vas posar per contracte?
No, perquè a mi em va anar molt bé, que no hi hagués alcohol. Jo, de fet, venia el dia anterior d'haver promès que estaria una temporada llarga sense beure alcohol. Perquè vaig tenir un periple, que està tot relacionat, i dic, hòstia, m'acaben de donar un premi. Deixo l'alcohol i ja, saps? Des de dalt ja volen un altre cop obrir la font picant. I no, vaig arribar allà a l'anunci, que et fan repetir molts cops l'escena. De fet, està ple d'aigua mineral i d'altres begudes, diguem, com es diuen, refrigerios, no?
Isotòniques.
Isotòniques. I llavors, home, en algun moment m'hagués fotut una estrella per calmar-me, perquè, clar, és molt masoquista, això, no? Vull dir, voler-te fotre una canya, una estrella. Jo sóc de canya, sobretot, d'estrella de canya. I jo, ben fresqueta, per baixar, saps? Mm. Revolucions i, hòstia, aquella aigua.
On vas néixer, tu?
A Terrassa.
A Terrassa. Com vas anar a parar a l'Empordà?
Amb 17 anys me'n vaig anar a viure... Bueno, amb un amic. Després vaig anar una estona a Barcelona.
Et va criar la teva àvia i el teu pare?
Sí, correcte.
De la teva mare?
Ma mare va marxar quan jo tenia 9 anys, viu. I, bueno, tot està en ordre. Llavors, aviam... Hòstia, no se li escapa ni una, Doncs
Com vas arribar a parar aquí?
Me'n vaig a Barcelona, però com qui va a Manhattan. Això s'ha d'explicar. Jo no sé si tu ets de Sabadell.
Sí.
Bueno, per nosaltres, en aquella època, encara era més... El Mississippi era més gran. Llavors, per mi anar a Barcelona... Diu, bueno, estaves a Terrassa. No, no, allò era com anar a Manhattan. Vull dir, tema. Per mi ja era haver marxat, haver canviat de país. I, bueno, després vaig anar a viure a Berlín i un amic meu, poeta, bastant més gran que jo, que era com una espècie de mentor, tenia cavalls. De fet, una egua que tinc aquí és filla de la seva manada i me la va regalar el dia del meu aniversari fa molts anys. I per refer-me de la ciutat i de tot aquell soroll i tota aquella, no, velocitat, sempre anava a veure el meu amic Ramon, que vivia al bosc. I llavors jo allà passava 4 dies, em refeia, parlàvem de poesia, parlàvem de cavalls, de natura. I llavors vaig anar a viure a molts països. Vaig viure a Manhattan de veritat, vaig viure a New Jersey, vaig viure, no sé, a Croàcia, vaig viure a Dinamarca...
L'excusa sempre ha estat la pintura?
No, l'experiència. De fet, jo sempre... No em posaré xapes, però jo no em considero pintor, jo pinto.
T'he quedat impressionat, realment, eh? I també veient on has exposat, no?, la teva obra...
Bueno, moltes gràcies.
La dimensió dels teus quadres, no?
Ho he fet molt, lo de pintar, llavors, al final sóc pintor, sóc bastant pintor, però jo no em veig a mi com a pintor.
Vius de la pintura, per això?
Sí, sempre he viscut de la pintura perquè sóc un templer, jo. O sigui, jo puc passar amb arròs bullit i no tremolo. Puc estar 40 centes, sota zero i no tremolo, jo vinc a dins.
El teu fill, per això, sí que tremola, 40 sota zero. Ara,
bueno,
tens...
Per això faig anuncis d'Estrella d'Am. Però tal qual t'ho dic, va ser una motivació. Potser la més... I la fet la pel·li que vull fer és per això, la motivació és aquesta. Jo no necessito fer un western, a mi sempre m'interessarà més la meva biografia, ara això que estem fent ara, que fer la pel·li. Tot... M'entens? No sé si m'explico.
Anem a la pel·lícula, per situar també els oients. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Estem acompanyats del Xavier González Arnau, a l'Empordà, a Celrà, a una masia, ell vestit com un cowboy, que és el que és, amb els seus cavalls, amb aquest entorn tan idíl·lic, amb els grills que ressonen de fons. El vaig saludar fa unes quantes setmanes al Suplement, just després que sortís l'anunci, i em va explicar que tenia l'ambició, la idea de fer una pel·lícula. Aquí hi havia un element, i per això t'hem vingut a veure, que és Viggo Mortensen.
Sí.
Un personatge conegut per tot el món, una estrella de Hollywood, que ha de tenir un paper important en aquesta pel·lícula i en aquesta relació que tu també tens amb l'Enric Auqué i que esteu intentant, d'alguna manera, teixir aquest film.
Potencialment hauria de ser així. El Viggo, teòricament, no en sap res, d'això. Val? Llavors, ho explico bé. Endreçadament, perquè és una mica complexa, però jo crec que ho lograré. Aviam. Jo vaig partir de la base de que volia fer aquesta pel·lícula. Jo acostumo a tenir pocs diners, per això que dèiem, de pintor. I com tu bé has dit, doncs, ara pateixo pel fill, no? Dic, hòstia, com que no li podré deixar gaire diners, bueno, sí, la casa, però la casa són problemes ja amb el món que vivim. O sigui, no és el que jo li voldria deixar. Dic, un western, saps? Dic, el meu pare va fer un western, va ser un xulasso, no? Va tenir, no?, el coratge de fer l'últim western, perquè ara entrem ja en un món ja... Bueno, amb l'Enric, amb nits d'aquestes, no?, bajo el calor de la noche a plena luz del dia, que diria el Loquillo, sempre que acabàvem agafats cantant amb les cigarres, doncs dèiem de fer un western. I al final va aparèixer... el xèrif de dalt ens va enviar el Miguel Faus, que és un director molt jove, però molt boig en el millor dels sentits, no?, i va dir que volia fer un western amb nosaltres. L'Enric en aquell moment no estava... ja tenia molt èxit, però no el d'ara, que és un... És que el tio no pot quedar... Ni... Total, que ens vam anar enfilant, i el cine és molt lent. Portem 3 anys parlant, i bueno, hem passat moltes fases, no? Que si el guió, que si el no sé què... Va aparèixer l'Enrique López Lavín, que és un superproductor, vull dir, si tira de cap, esto hay que hacerlo, bueno, pues, anem avançant, ens presentem a subvencions, algunes es pronuncien positivament, i ara estem esperant acabar de recaudar tots els diners possibles.
A tu t'havien dit, no ets prou famós per protagonitzar un western.
En una institució, sí. Llavors, per això he provocat ser famós de cop.
Protagonitzar l'anunci.
Clar, més ja, què vols, no? Llavors, però és que ha sigut tota una concatenació. Explico el del Viggo. Ens trobem en un punt on tothom està d'acord. El DJ Fra, que serà el nostre Ennio Morricone, diu, hombre, lo tiene que hacer Viggo, però espontàniament. I tothom lo tiene que hacer Viggo. Inclús jo tenia una nòvia, l'adolescent, que em deia, hòstia, t'assembles una mica el Viggo aquest, no? Que amb els anys ja ens anem separant, no? Vull dir...
Tots dos sou uns guapos.
Uf, no, som tan guapos. Si t'hi fixes bé, no som tan guapos. És un tipus de bellesa que t'agraeixo molt, que deu ser que t'excita positivament la virilitat. A mi m'excita moltíssim la virilitat, perquè em van educar per això. Em van educar per això. Per tallar el pa amb les mans. I repartir a parts iguals, si tingués 9 filles, a parts iguals, amb les mans. Però és un tipus de bellesa que està quasi bé prohibida. El cas és, si és aquesta bellesa, som guapíssims. De fet, llavors, tothom estava d'acord amb que si algú havia de fer aquest paperet, que hi ha un actor que ha de fer de mi dins de la pel·li, és un metacine, havia de ser el Vigo. Ara faltava proposar-li el Vigo. Vale.
Petit detall.
Mm-hmm. Però per què no? Per què no? Per què no?
L'has conegut mai, el Vigo, això?
Bueno, la història va per aquí, sí, però el senyor Miguel Faus, el director, que és Esade, ho dic amb tot el carinyo del món, però jo sóc l'anticris de les fulles d'Excel, doncs em diu, he estat parlant una hora amb el Vigo Mortensen per un altre projecte que té ell per Arizona, que jo porto 2 anys i li, però tu què li has d'anar a explicar als americans dels Cowboys? Tu, el que els has d'explicar als americans és el Quixot de l'Empordà. Bueno, i dic, i no li has dit, no li has proposat de fer aquest paper? A la pel·li diu, no he gosat, perquè és que no el volia atabalar amb això de... I vaig agafar una encabronada collonant. Què passa? Agafo una furgoneta llogada i havia d'anar a desmuntar una exposició a Madrid. Ara ja ho dic tot del tirón. Bueno, jo encabronat, surto des d'aquí Salrà, gas, no? I la mare que l'ha parit, no sé què, dic, però com és possible que tinguis una hora al Vigo al telèfon i no li diguis... Bueno, clar, jo amb lo meu, no? Clar, ell amb lo seu, Arizonios. Bueno. I sempre tinc la tradició, sempre que vaig conduint a Madrid, de parar a la cafeteria de Jamón Jamón, al Fajarín, vale? Que jo li dic Jamón, Jamón, Jamón. Doncs el, sí, hi havia un grup que es deia Duran, Duran, Duran. Doncs és una broma que em faig a mi sol, jo estic molt sol. Doncs em paro...
A veure si trobaves el Bardem allà o...
No, esmorzar allà i m'encanta el nom del Fajarín, la pel·li de Jamón Jamón és de les pel·lis que més m'agrada a la història, i paro allà, com no sé, són petites costums. Paro allà, però jo portava 3 hores i pico, ja o 4, amb això del Vigo.
Conduint, emprenyat...
Portàvem 2 setmanes o 3 ja parlant del Vigo. I el clímax tètric va ser quan el Faust logra parlar amb el Vigo 2 dies abans i no aprofita l'ocasió per parlar del meu. Poso un peu al terra i dic, hòstia, tio, sembla el Vigo, aquest tio. Clar, dius, bueno. I ràpidament miro cap allà i veig, sembla l'Ariana, que jo havia fet una escena, fent també de mi, sense actuar, amb una pel·li del Miguel Faust.
L'Ariana Gil?
Ariana Gil.
Actriu i la parella de Vigo Mortensen.
Si sembla l'Ariana i sembla el Vigo, i llavors miro així, es gira... Vagi per davant que tot el que diré ara... Ups, parlo amb el Vigo. Només parlo amb el Vigo ara. Ho dic amb tot el carinyo del món. Pregunta tonta. Disculpa, eres Vigo? Ja sabia que ho era, però gira i em diu sí. I es torna a girar com dient sí, però no m'atabalis. Jo calibro molt ràpid i dic, hòstia, esclar, dic, aquesta gent no pot agafar l'AVE ni l'avió perquè els paren. I ara aquí, les portes del desert, de Tannhausen, que el meu és un western, em trobo el Vigo. O sigui, no me'l trobo amb una presentació de la Gran Via, no me'l trobo els estudis de TV3, després me'l trobo les portes del desert. I vaig notar una virilitat acollonant, saps? Com dient, no em trencarà la cara, perquè no, però podria fer-ho. I em va semblar meravellós, perquè dic, hòstia, seria desproporcionat que li peti el cap a un tio, però ell em va calibrar. O això jo penso, no? Vaig dir, aquest tio és molt raro, perquè jo anava vestit molt pagesot, molt... però ja se'm veia que era un pagesot del tot. I em va calibrar i no em va voler mirar. Això és el que jo em monto, vale. Dic, oye, disculpa, dic, no te quisiera molestar, eh? Pregunta tonta, també, perquè ja l'estàs molestant. Dic, tu hablaste con Miguel la setmana passada. I jo pensava, dic, ara li peto el cap, no? I em diu, tu com lo sabes? I em diu, sí, i es torna a girar. Dic, hòstia, la mare que el va parir. Dic, com logro l'atenció d'aquest home?
Aixut, eh?
Sí, com logro l'atenció d'aquest home?
Bueno, perquè es devia pensar que eres un fan passat. Que...
No, però qui ho podia saber que havia estat parlant amb el Miguel telèfon una hora?
Bé, aleshores, en aquest el Fajarín, Jamón Jamón, amb Vigo Mortensen, aquesta trobada, li vas poder proposar el paper de la teva pel·lícula?
No, perquè jo estava... No, perquè tot anava molt, molt nerviós. I li dic, anem al gra. Jo ara el que més em convé és que tothom sàpiga que no estic brotant. Dic, m'he de fer una foto, perquè si tu et poses la gasolina i penses que és el Peter Sellers, et diran, tio, t'estàs brotant. Fes-te una foto i després tu t'ho mires i dius, ho sembla que sí.
O sigui, que en comptes de demanar-li que protagonitzés la teva pel·lícula, li vas demanar una selfie.
Li vaig demanar un selfie. Aquí ve lo interessant. Aquí ve la venganza de Vigo, que és el que està passant amb Estrella Damm. És la venganza de Vigo, el títol d'aquesta pel·lícula. Li dic, oye, mira, de verdad que yo esto no lo hago nunca. Dic, pero ¿te importa que nos hagamos un selfie? I em mira com dient, hosti, vull dir, tio, ets un desgraciat, vull dir, clar que ho fas, però no ho feia jo. I em diu, dale, no? I m'acosto, i normalment amb un selfie t'has d'abraçar. Però veig que aquella virilitat, aquella envergadura, saps? Aquella esquena d'espalda plateada recta, dic, no toquis. I tenim el selfie, jo te'l vaig enviar a tu, a mig metro, que vull dir, allà passa el Messi, l'autobús de l'Adam, passa tothom allà. Doncs no el toco. Llavors, jo estava molt nerviós, em tremolava la mà, i no li donaven el botó que t'has d'enfocar tu. I estava enfocant a Monegros. I ella em diu, però estàs enfocando a l'infinito. Diu, tienes que darle al botón de... Em va ajudar, no? Va ser un consol. I dic, ¿sabes qué me pasa? Vaig intentar ser graciós, que va ser el pitjor que he fet, intentar ser graciós amb el Vigo, no? Promeses de l'Este. Bueno, doncs el... Dic, es que soy más fan de lo que me pensaba. I va ell i apreta el botó com dient, va, que això s'acaba, això que s'acabia. Ens fem la foto i dic, muchas gracias, muchas gracias. La història s'allarga una mica més, però deixem... Surt l'Ariana Gil, hombre, Xavier, què fas aquí? Dic, aleluia. Dic, no, mira, què tal? Dic, mira, anem al gra. Dic, li acabo de fotre una freqüència demoníaca al teu home, que no se la mereix, que em sap molt greu. No, li dic al teu company, Capitán Fantástico, a Palusa, saps? El teu company. Dic, tu faries el favor de disculpar-me? Dic, perquè li he fotut un mal rotllo, tio, l'he deixat allà.
Ella et recordava, l'Ariana.
Sí, de l'escena. I diu, no et preocupis. I què fas? Diu, vaig a Madrid a recollir uns quadros, tal i Pasqual. Entro a la cafeteria, em foto el cafè ràpid i he de sortir per recollir la meva furgoneta. No vaig esmorzar ni res, dic, jo me'n vaig aquí corrent. Però havia de passar per davant del Vigo un altre cop. I aquí comença el misteri. Passo i jo m'havia de despedir, era lo normal. I no vaig ni mirar. Dic, bueno, que vagi molt bé. I quan ja estic entre la furgoneta, sento una veu d'home que diu, Xavier, em giro i em diu, bon viatge. Era el Vigo, amb un somriure. L'Ariana havia fet la feina, vale. Intento anar ràpid. Arribo a Madrid, jo ja patat del coco, i patapam, patapam, a les 7 del dematí amb un after, em anaven a trencar la cara, apareix un tio del no-res...
La nit et va confondre.
No em va confondre gens. Jo ja estava en el level 9 del Tetris, saps? Després ve la partida amb els Simpsons. Bueno, això són, és que sóc molt nen. Bueno, doncs, bueno, estic ja allà amb els Simpsons i... M'anaven a partir la cara a les 7 del matí. I es presenta un tio semblant al Nacho Vegas, elegant, saps, amb carisma. Diu, es que tienen toda la razón. Diu, yo te he visto, desde que te he visto entrar, diu, no se puede ir por el mundo de esta manera. Diu, es que tienes un guantazo con la mano abierta. I dic, pues tens tota la raó. Dic, fa 3 mesos que penso que si m'haguessin fotut una hòstia, això esperaria. Bueno, i li dic... Me l'anava a fotre, el tio. Li dic Enrique Lavín. Li podria haver dit Cañita Brava, Johan Cruyff... Però li dic Enrique Lavín perquè estava connectat. I em diu, sí, es mi mejor amigo. Diu, ¿tú qué tienes que ver con él? Li dic, hago una película el año que viene con él. I diu, ¿y de qué haces? Dic, de más chulo que tú. I em diu, anda, vente, que estás más loco, total. Segona que li faig al productor i al Faust. Li envio el productor i em diu, ¿tú qué haces con él? Bé, tio. Dic, ya te he hecho lo de Vigo. Ya te he hecho... Dic, busqueu els diners ja, que vull ensillar ja per fer el western, saps? Ja t'he demostrat que la vida sempre va un pas per davant. T'he fet allò del Vigo, que me'l trobo els Monegros, me'l trobo allà on jo vull. M'he trobat el teu soci, que són socis de tot, i em faltava la tercera. Torno rebentat de Madrid, la història seria llarga, no faig el que he de fer a Madrid, per desgràcia, arribo aquí, la dona, no sé què, a Madrid emprenyats, he d'agafar un AVE sense dormir, torno a Madrid, faig el que havia de fer, amb els quadros, torno a agafar un AVE, i em demanen això que ja vaig explicar-te, per fer aquest paper. I, bueno, vale, doncs ho agafo. Estem al rodatge d'Estrella d'Am. S'acaba el western. Fins aquí, que ara el Vigo Tartadora haurà de dir alguna cosa. Estic allà, dia de Cole Nou, 250 persones, i tu qui ets, no, jo Xavier, tu Pere, no, Pere, tal, Pasqual, bueno, Josep, vale. Va presentant a tothom. I en un moment, uns de la mà dreta de l'Oriol Villar i anava preguntant qui l'ha fet el guió. No, doncs l'equip de l'Oriol Villar. Jo intentava allà... I en un moment parlo amb una mà dreta de l'Oriol Villar. Dic, tu com creus que has acabat aquí? Perquè per ells va ser tot molt precipitat. No trobaven a ningú en l'últim moment, saps? L'Oriol Villar es veu que m'havia vist a l'estació de Flaçà, també coses màgiques, quan li van proposar, diu, aquest tio el vaig veure a l'estació de Flaçà, i diu la llegenda que ell va pensar algun dia de fer alguna cosa amb aquest tio. I llavors, quan li van proposar-me a mi, descarregant-se coses d'Instagram, imagina't tu, i es veu que havien fet un càsting multitudinari. També es va apuntar a la Festa de la Màgia. Bueno, estic allà... I jo els dic això que us he explicat. Dic, bueno, perquè jo crec que m'he patat el level 9 del Tetris i explico tot això al Vigo. I el tio s'anava quedant blanc, saps? Com l'Indurain allà al Tourmalet, s'anava quedant blanc. I dic, què li passa a aquest tio? Diu, ara et patarà el cap. I vaig pensar, too late, my friend, mateix. Dic, ja fa rato que m'ha patat. I em diu, tu et pots creure que durant mig any hem tingut sobre la taula que aquest anunci l'havia de fer el Vigo? I no em vaig ni mutar. No és que havia de fer ell de canyut. Havíem fet un plantejament... comercial per aquest anunci de l'estiu completament diferent. I en l'últim moment, per lo que fos, que jo això no ho sé, a més no puc parlar per ells, van decidir, no, no ho veiem clar. I què volem fer? I el Villar va treure's això de la màniga i vaig anar per allò aquí. No et sembla, et sembla...
Em sembla tot rodó.
Acollonant. Bueno, rodó. Solo puede quedar uno. Aviam què diu el Vigo. Però ho dic amb molt carinyo, sóc ultrafan del Vigo i, en fi, ho dic amb tot el carinyo del món. Em va semblar un tio meravellós, estava allà, tio, vull dir, recte, net, va ser educat, em va parlar en català, em va despedir en català, i jo vaig tornar d'allà triturat pensant, el meu referent ha de ser aquest. Ha de ser un tio que amb tota aquesta fama ell està passejant el gosset, i, en fi...
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a casa del Xavier González Arnau, artista, com heu pogut comprovar. Què creus que hi fas tu en aquest món? Per què has vingut?
Per... Aviam, diu el d'allò, el Kevin Costner, allà en allò dels Dutton, de, no? El Rancho Dutton. Quan es fa governador, ell s'ha de presentar i ha de dir qui és, i ho fa amb una frase, no? Diu, es parla en aquests temps de progrés en termes de rentabilitat. Ell és conservador, com jo, no? Diu, jo sóc aquest bloc que no podreu d'arribar. Jo defensaré l'educació que em va donar la meva àvia fins al final. I crec fermament. Llavors, defensaré els valors pels que em van educar, de tenir paraula, d'ajudar el pròxim, de posar-te en el lloc de l'altre, de no robar, d'estimar per sobre del que t'hagin fet, de guardar la compostura, tota una sèrie de valors. Vull dir,
has estat mai a la presó?
No. Mentalment sí, perquè vaig estar molt a prop. Em queien 4 anys i mig per haver-me defensat de 3 nois que em van atacar i em vaig defensar. Va haver un moment que se'm van tirar a sobre i t'ho dic tal qual, eh? Encara el Monguilot em pregunta, però vols dir que van així?
El Monguilot, el penalista, l'advocat?
El penalista. Llavors, però espera, t'ho explico molt ràpid.
També és el teu advocat, el Monguilot?
Sí, completament. El meu advocat i el meu ídol. Llavors vaig fer un espaviento, que és el que li vaig dir a la fiscal, vaig fer un espaviento i es van trencar costelles, nassos i tal. Bueno, resumint...
O sigui, vas d'autodefensa d'un atracament
paraula
a Barcelona.
Paraula d'honor, a Barcelona.
Et volien robar? O...
No em volien robar, m'estaven allà petant el cap, vaig tenir una paciència enorme, perquè jo també...
Però anat... sortint d'un after o...?
No, jo estava esmorzant amb la meva dona i aquests sortien d'after. I com que jo també he estat així, vull dir, marejat, tenia molta paciència i em anaven dient que sí, que guapo eres, i al final la meva nòvia em va dir, bueno, ja està bé, tio, saps? I jo allà, pues, vente a nostra casa, i jo, molt simpàtic. Però al final la meva dona es va cansar i dic, fins aquí. Se'm van tirar a sobre, en plan papós, i jo no, bueno, em vaig... Total, que la poli em va dir, vaja, si vostè passa a su casa, no havia passat res. Es tiren 4 anys des del jutjat enviant-me cartes que jo no obria, perquè en aquella època no n'obria cap. Ara, com que sóc pare i tinc ingressos, les obro totes per si de cas, per estar bé amb tot, fiscalment, tot. I la meva dona s'il·lumina i em diu, vés a parlar amb la veïna, que hi entén molt, que em sembla que això està... I la veïna, que hi entén molt, em diu... Xavier, diu, estàs acabat. Diu, però tu no ho veus, que et demanen 4 anys i mig? Diu, no hi ha jutge a Espanya que t'ho tregui, això. Truca preocupada, jo blanc, truca preocupada amb un jutge de Madrid. Uf, 4 anys i medio, diu, como le toque tal, no vull dir noms, diu, lo lleva claro. Me dice que es buen chico, si me entrara a mí se lo dejaba pelaico en 2 años para que no entrara. Diu, ¿y quién se lo puede ayudar esto? Diu, como no sea Monguilot, y diu, ¿y qué le puede cobrar? Diu, hombre, eso está feo que yo te lo conteste. Diu, llámalo a ver qué te dice. Jo no dormo. Entro al bar sense haver dormit, ni alcohol ni res, eh? I el primer que em trobo a la pantalla, allà hi ha el Cowboy Coat, sí, escrit en aquest bar, i a la pantalla està sortint el Monguilot. Jo l'havia estat investigant per Google, fascinat amb el Monguilot, i me'l trobo allà. I em quedo fascinat, dic, podria estar boig, però no ho estic. Truco amb un Monguilot i no se m'acut res més que parlar-li de cowboys. La història seria més llarga perquè ell té amics cowboys que són els meus amics. Bueno, em va defensar, em va dir, Xavier, has d'acceptar els càrrecs, vull dir, amb la teva veritat vas a la presó, 4 anys i mig, eh? I em va salvar el Monguilot. I ens hem fet molt amics perquè jo li vaig poder pagar en feina. Bueno, això és un hitazo, que el puc dir molt ràpid. Diu, Xavier, diu, jo he quedat content, tu ets una persona diferent. Dic, jo et vull pagar en feina. Tu m'has fet feina. Dic, et vull pintar un quadre. Diu, bueno, llavors això ho accepto. Dic, però mira, dic, ara no m'enredis molt, dic, perquè jo estic pintant paisatges. Dic, pensa un lloc que per tu sigui important, especial. Diu, m'ho pensaré. I quan ja va acabar tot el procés, va haver sentència, em vaig salvar i tot el rotllo, tenim l'última reunió, em dona allò que he quedat lliure, i bueno, Xavier, ha sigut un plaer tractar amb tu, tal, i se'n va cap a la penombra per sortir, i gira de cop, com si fos un western. De fet, està a la pel·li. De fet, estarà a la pel·li, el western. I ja sé què vull que em pinti, Xavier. Dic, tu diràs? Diu, no et sembla que les llums de Banyoles són molt interessants? El cas de l'Oca. Bueno, en fi, doncs dic jo que és el cas de l'Oca, però ell em va, li vaig pintar les llums de Banyoles.
Què costa un quadre teu?
Depèn, mira, he vengut quadres per 20.000, en venc bastants per 10.000, bastants, bastants, per mi bastants vol dir 3 a l'any, ja està molt bé, eh? Però també m'he tirat 20 anys sense poder-li tirar pollastre a l'arròs. Vull dir que va com va, vull dir que llavors... Depèn, llavors sí que he fet moltes coses estranyes, he canviat quadres per empastes, vull dir, és que depèn de la persona, hi ha hagut gent que no té diners que a mi m'emociona molt i ho trobo, uau, al·lucinant, que veig que no tenen prous diners i volen el quadre i arribem a acords, m'ho paguen a plaços, els hi cobro molt menys, no se'n pot enfadar ningú perquè jo puc fer el que vulgui. Llavors, cal un que ha pagat 10.000 em diria, hòstia, per què aquest li ven 5? Bueno, és que jo el puc regalar.
Me'ls ensenyes?
Vinga, va, encantat.
Xavier González Arnau, un plaer, salut.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més? O que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.